Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Avui us expliquem la història de la Lucía, una nena de 9 anys que viu amb els seus pares, el José i la Maria, i el seu germà petit, l'Álvaro. La família es va traslladar fa poc a Sant Quirze, després de viure 3 anys a Sant Cugat. La seva vinculació amb el municipi, però, és estreta. El José és professor a l'Europa, l'escola on també estudia l'Álvaro. La Maria treballa a la seu del Banc Sabadell i la Lucía va al Santa Isabel. La Lucía pateix una malaltia ultra rara, la variant CLN5 de la malaltia de Batten, que afecta una trentena de persones arreu del món. José Prado és el pare de la Lucía.
L'evolució de la malaltia és la part motriu, també la perdrà, la visió, per tant es queden secs, i després tenen molts atacs d'epilèpsia, molt, moltíssims, i moren, malauradament, molts joves, segurament, d'un atac d'epilèpsia, no? Es queden en un estat epilèptic, que es diu, i moren.
A Cugat.cat trobareu el reportatge que explica la història d'aquesta família. L'alcalde Josep Maria Vallès ha confirmat que vol revalidar el càrrec a les eleccions municipals de 2027 de nou com a candidat de Junts per Sant Cugat. Ho ha dit aquest diumenge en un acte que el partit ha organitzat als Jardins de Sant Francesc, que coincideix amb l'equador del mandat i en el qual ha tret pit per la gestió de Junts a l'Ajuntament. Una trobada en la qual també ha assistit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Sentim Vallès.
Repetirem. En tornaré a presentar. Si al partit li sembla bé, en tornaré a presentar.
I guanyarem.
Guanyarem millor.
Més de 300 jugadors i jugadores d'escacs de Sant Cugat a 22 escoles i instituts s'han reunit aquest diumenge al pavelló de la Guinardera en la segona edició del torneig organitzat pel Club d'Escacs Dos Torres Sant Cugat. La competició és la que reuneix més escaquistes de Catalunya amb la participació d'una sola ciutat amb 71 equips. L'entitat santcugatenca, amb gairebé 2 anys d'existència, continua potenciant i fomentant aquest esport a casa nostra. Ni el júnior masculí ni el femení. Els dos conjunts s'han quedat a les portes de disputar la final pel títol de Lliga. L'equip femení ha perdut 3-2 contra el Polo, equip que s'ha acabat enduent el trofeu aquest diumenge. El masculí, per la seva part, també va perdre 3-2, però contra l'Atlètic Terrassa, que ha perdut la final contra el Club de Campo. Tots els partits de la final a 4 s'han disputat a l'estadi Martí Colomer de Terrassa. Res més per ara. Més informació a Cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobareu com a Cugat Mèdia.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
En els últims anys, les xarxes socials s'han convertit en un espai clau per a la difusió de la lectura. Ha emergit amb força una figura que abans no existia, el creador de continguts literaris. Aquests nous prescriptors, coneguts en plataformes com TikTok, Instagram o YouTube, com booktubers, bookstagramers o booktokers, estan transformant de la manera en què descobrim, comentem i compartim llibres. Però qui són? Quin tipus de continguts ofereixen? Com influencien el mercat editorial i els lectors? Doncs avui ho analitzem, ho fem en profunditat amb el llibreter del celler de llibres, Pablo Jiménez. Pablo, benvingut.
Ben trobada.
Quin fenomen.
Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
A més, ha anat molt ràpid, això.
Bueno, ja portem 12-13 anys, eh? Vull dir, van començar a YouTube amb el tema de booktubers i, evidentment, s'ha anat estenent a altres plataformes i avui dia potser TikTok és... hi ha molta presència a TikTok. De fet, la majoria de booktubers han acabat passant-se a fer-se un canal de TikTok o d'Instagram amb el tema dels reels i dels shorts i aquestes coses, les stories, perquè, bueno, criden a una altra generació. És a dir, així com la nostra generació sí que potser es va enganxar més a Facebook i a YouTube, avui dia es busquen continguts molt més percutits, molt més ràpids, molt més breus, i llavors se'n van més cap a l'esfera De TikTok.
Després parlarem de noms propis, potser per tenir alguns de referència. Però sí que m'agradaria saber quines característiques acostumen a compartir aquests prescriptors de les xarxes.
Si parlem en termes generalistes, el primer que cal fixar-se és que hi ha una immensa majoria de prescriptores. És a dir, la gran majoria de les creadores de contingut o creadors de contingut, en aquest cas, són de gènere femení, ja des del bon principi. Potser per aquella imatge que tenim, que potser no és tan falsa, de que les dones llegiu més que els homes, en general, o us agrada més el fenomen de la lectura. Això és el primer, tenint en compte que és un fenomen principalment protagonitzat per dones, cosa que em sembla meravellosa. Després, sí que és cert que la característica que comparteixen tots és que el motiu principal és la prescripció de llibres. Llegeixen un llibre i el recomanen. Això té coses positives i coses negatives, i després en parlem, si vols, perquè...
Sí, sí.
Vull dir, déu-n'hi-do. I, finalment, que el públic majoritari són principalment adolescents.
Principalment.
No vol dir que no hi hagi booktubers o booktalkers que no siguin per adults, però la gran majoria del públic i, per tant, la gran majoria de contingut està adreçat a un públic que tiri cap a la literatura adolescent.
Però és un públic que està vinculat o relacionat d'alguna manera amb el món del llibre, de la literatura, és a dir... Són professors, en alguns casos, són llibreters...
Hi ha una mica de tot. Sí? Et trobes professors, et trobes llibreters, et trobes escriptores, la Gemma Lienas, per exemple, és una important escriptora infantil, té el seu canal on ho tenia, no recordo ara si encara el continua o no, però on recomanava llibres, i no només llibres per nens, sinó llibres en general, llibres que li havien agradat a ella. Però, en general, sí que hi ha, al ser molt adreçat o tenir molta presència amb el públic adolescent, ens trobem que moltes i molts d'aquests booktalkers o booktubers són d'una edat relativament jove, amb la qual cosa molta gent encara no té una carrera acabada o no té una feina remunerada habitual.
Val. En quant a les plataformes, hem parlat de TikTok, d'Instagram, de YouTube, podcast... quina és la que té major presència?
Jo diria que avui dia el BookTok, el que seria la creació de contingut sobre llibres a TikTok. Sí que n'hi ha totes les altres, sobretot perquè alguns venen ja de molt antic. Hi ha gent que porta 11 i 12 anys fent aquest contingut a YouTube. TikTok és una plataforma molt més nova en aquest sentit. Però el que té més, més impacte, potser, seria TikTok, jo crec.
I quins formats són els més comuns en aquestes publicacions? Hem parlat de prescripcions, és a dir, s'han llegit un llibre i te l'expliquen i et donen la seva opinió, que també ens diràs ara el bo i el dolent que té això. Però, en general... Què es fa? Perquè es poden fer moltes altres coses amb els...
Sí, aviam, et trobes també el que ells anomenen... el que s'anomena habitualment l'unboxing, és a dir, els hi arriba un llibre i davant de càmera l'obren per primer cop, obren la capsa i van comentant a mida que van mirant. Mira, la portada és molt xula, l'ensenyen a càmera, el tipus de lletra, aquesta enquadernació està molt bé, tal qual... Després ens trobem que hi ha alguns, i això és molt interessant... com per exemple Fantastic School o Les Palabres de Fa, que per exemple el que fan és donar també consells d'escriptura o consells en alguns casos, sobretot els que estan més alineats amb una branca més pedagògica per entendre'ns, com seria la Raquel Brune, que també fan consells per estimular la lectura, per fer que la gent llegeixi, o sigui, hi ha una mica de tot.
Hi ha varietat. I els podcasts, jo hi ha un que no en conec, d'altres, però sí que hi ha un que és de la cadena SER, que és fantàstic. A mi almenys m'agrada molt. Està molt, molt, molt treballat.
Hi ha diversos podcasts molt interessants. Per exemple, va haver un intent de podcast d'un noi que té un... Ell té un blog dels tradicionals, aquells que escrius i has de llegir i això. Que, curiosament, amb el món dels llibres hauria de ser el més conegut, els blogs de llegir.
Sí,
però
sí.
No és així. Que és El caballero del árbol sonriente, que aquest s'especialitza en literatura fantàstica. I després hi ha... Ara sí, de memòria... És que amb el tema de podcast no ho tinc tan dominat. Però potser el podcast, el problema que tenen és que els podcasts són massa llargs. Amb el dia, avui dia.
Sí,
avui dia
segurament.
Es busca contingut molt
més
breu,
poc.
Molt curtet. Llavors, el podcast, qui el sentim, els podcasts? Pues la gent que ens agrada la ràdio.
Doncs mira, et diré que d'aquell podcast que et dic... fan una pindoleta, que encara és més curta que tot això que veiem a les plataformes, i que és com si fos un audio píndola d'un fragment del llibre.
Oh, que gran, molt bé.
I és
molt
fantàstic.
Bé, clar, perquè a més així el que aconsegueixes és motivar el lector.
Atrapa.
A l'escoltar com sona aquell llibre, doncs s'enganxa.
Tipus de llibres que acostumen a recomanar, a ressenyar... No sé si hi ha gèneres predominants o gent especialitzada en algun gènere.
Hi ha molta gent que s'especialitza en un gènere o un altre. Per exemple, hi ha un youtuber molt interessant per mi, que es diu... El canal de YouTube es diu De Todo un Paco. Es diu Paco Hernández, ell, De Todo un Paco. Ell està especialitzat, per exemple, en còmic. I ell parla de còmic, sobretot còmic americà. Llavors, evidentment, com parla de Marvel o parla de DC, doncs fa referència també a les pel·lícules dels respectius universos cinematogràfics i de més. O és interessant, per exemple, el cas del Col·leccionista de Mundos, que sobretot parla de literatura fantàstica juvenil. D'aquests n'hi ha molts. Jo crec que és la temàtica més habitual. La literatura fantàstica i, sobretot, el romàntasi, el romans en fantasia juvenil, aquests són els que ho peten. Aquests tenen milions de seguidors.
Aquesta manera d'acostar-se a la literatura o de promocionar la literatura, els llibres, ha canviat la promoció editorial?
Sí, i aquí està el gran risc. És a dir, les grans companyies i algunes, les grans editorials o els grans grups editorials i alguns més petits, han començat ja no només a regalar el llibre a determinats influencers que els recomanen, que això sempre s'ha fet, sinó que han començat a pagar per promoció. Aquí és on ve un dels perills als quals jo em referia abans. És a dir, si a tu t'ha pagat, diguem Planeta per dir alguna, no vull dir que Planeta sigui especialment coneguda per això, però si tu Planeta t'envia el llibre i et diu, ei, són 10.000 euros que tens aquí per parlar del meu llibre, evidentment, tu aquell llibre, encara que et sembli horrorós, te'l recomanaràs com si fos la vuitena meravella. Clar, aquí està el gran perill. És a dir, si tu ets un prescriptor, fer això significa que depens de que l'editorial que et paga la recomanes segur. Clar, ja no estàs prescrivint un llibre perquè tu consideris que sigui un bon llibre, sinó senzillament perquè, bueno, doncs el teu és un treball publicitari, és un treball de màrqueting. Llavors ja buscaràs la manera o buscaràs el truquet per anar a intentar enganxar la gent amb aquell llibre.
Aquí hi hauria una de les contres que tu abans comentaves.
Correcte.
Si vols, fem la llista
del
positiu i el negatiu.
Doncs mira, un altre de les... Positiu té moltes coses. El fet de que qualsevol cosa que sigui promocionar la lectura, promocionar llibres, a mi em sembla molt vàlida en una societat com la d'avui, que potser la lectura pues, es veu una mica sota amenaça, no sé que siguin llibres molt curts i molt breus. Però, per exemple, el fet de que a determinades influencers d'aquest món se'ls ha donat com a manera de promocionar el llibre, doncs, escolta, el tradueixes tu. I s'han trobat, hi ha hagut traduccions que han sigut absolutament pèssimes. Per què? Perquè aquella persona pot saber molt de llibres, però no és un traductor o una traductora professional que ha estat treballant d'això durant anys o que ha fet la carrera de traducció i interpretació, sinó que és una persona que llegeix en anglès de manera fluida i que és famosa. I això afavoreix, diguem-ne, les vendes del llibre. O que directament, per aquesta presència com a influencer, se'ls publiquen llibres que amb una altra persona aquell mateix llibre seria probablement rebutjat. Però això ja havia passat abans amb els youtubers famosos que publicaven llibres, que tots en coneixem algun cas.
Ja. Hem parlat d'aquest fenomen, tu dius, de fa com uns 12...
Sí, 10-12 anys. Ben bé. Els primers. És a dir, on ha esclatat realment ha sigut amb els darrers 3 anys, jo diria.
I què creus que és el que ha afavorit la seva expansió, el seu creixement?
Precisament el saber adreçar-se a un públic que és consumidor de xarxes, però que al mateix temps també pot ser consumidor de llibres. I han generat una comunitat que és molt fidel, una comunitat que s'identifica amb aquests influencers i que quan aquests influencers recomanen un llibre, doncs aquest llibre doncs esclata. Un exemple molt clar va ser el llibre de... No recordo ara si el primer era Alas de Hierro o Alas de Sangre, una trilogia sobre dracs. Des del meu punt de vista, vull dir, molt normaleta, molt senzilleta, tirant cap a baix, vull dir, no se m'enfadi ningú, és la meva opinió, senzillament, sí, sí. Però com es va contractar determinats influencers per promocionar aquest llibre, i especialment l'edició que es feia amb tot el que és el tall del llibre il·lustrat i tal, volaven. De fet, molts no van arribar ni a les llibreries, perquè ja els havien agafat. Clar, evidentment, això era una col·laboració pagada, en molts casos, perquè no podien haver llegit el llibre. Llavors, clar, és el que et deia. Vull dir, de vegades els interessos comercials xoquen amb aquest esperit. Per exemple, a mi em sembla molt interessant el cas d'un grup que es diu Fantastic School, que aquests fan recomanacions i a la vegada escola d'escriptura, i amb aquests no acostumes a veure col·laboració pagada. Llavors, sempre és una garantia.
De totes maneres, hi ha alguns avantatges per als lectors, no?
Sí, evidentment. El fet de... Moltes vegades els hi arriben les ARC, les còpies avançades de lectura, que això abans només arribaven a llibreries, ara arriben a llibreries i arriben també amb aquests influencers o amb aquestes influencers, que són còpies prèvies a l'edició del llibre, amb la qual cosa, abans que surti el llibre, ells ja poden recomanar-la. Això és molt interessant, perquè són proves sense corregir moltes vegades, però ja et pots fer una idea de com està escrit, de què va... I, home, és molt interessant. I també el fet de que algunes d'aquestes persones s'han dedicat a promocionar o recomanar llibres poc coneguts, però que són molt interessants. Llavors, o, per exemple, literatura coreana, literatura xinesa, que no ens arriba tan habitualment, estem molt acostumats a l'occidental, i especialment l'americana, que té molta influència. Clar, el fet de conèixer altres cultures a través dels seus llibres, home, sempre resulta tremendament interessant.
I què és el que opineu els professionals del sector?
A mi em sembla meravellós, la veritat. Vull dir, sí que té els seus riscos, com tot en aquesta vida, sí que té els seus problemes, com tot en aquesta vida. Ara, jo penso, vols ser booktoker? Molt bé, però dedica't a fer de booktoker. No et dediquis a traduir quan no ets traductor, no et dediquis a escriure si no ets escriptor, però sí que és molt valorable. Ara, hi ha gent que realment és que té un do per l'escriptura, i a més li agrada molt llegir, això acostuma a passar. Qui li agrada escriure també li agrada llegir. Llavors es dedica a recomanar llibres, però al mateix temps escriu. No vull dir que tothom que és influencer, quan escriu, escrigui malament. No, hi ha casos que escriuen molt bé. Però clar, vull dir, el fet de que recomanin llegir sempre és bo. I vull destacar, perquè si no se'ns anirà el temps i no ho hauré fet,
vinga,
a una booktoker o booktuber a temps parcial, perquè ella normalment es dedica a altres coses, que es diu Carla Clavera, que és d'aquí de Sant Cugat, i que les seves recomanacions acostumen a ser tremendament interessants, perquè les fa molt des del cor, molt des d'allò que ella ha llegit. Normalment publica, potser doncs, a final d'any publica els llibres que ha llegit durant aquest any, o de tant en tant amb algun short o amb algun TikTok parla d'algun llibre que està llegint i que li està agradant, i és de les poques que ho fan en català. Vull dir, no hi ha tants...
Ara em fas dubtar, però jo crec que hem parlat amb ella.
Sí, amb la Carla és molt
sí,
probable.
Sí, l'hem tingut
al programa. Jo és que la conec de quan era alumna meva, de fa molts anys, i realment em va sorprendre la seva faceta de creadora de contingut, perquè ho fa molt bé, i amb el tema de llibres ho fa especialment bé.
Pablo, cap a on va aquesta tendència? Com pot evolucionar tot aquest món?
Pues mira, cap a on va, jo crec que és cada vegada cap al vídeo més curt, cap a la recomanació més breu, perquè, evidentment, això és el que demanda el públic, i està en creixement encara. Vull dir, seguirà creixent, seguirà influint, i seguirà funcionant, perquè, i a més, les editorials ja han vist que els hi fa falta recolzar aquests creadors i creadores de contingut, ja sigui senzillament regalant-los el llibre prèviament a que surti, com bueno, contractant-los perquè facin la promoció.
Val, jo al principi et deia, farem una llista dels noms. Ens has recomanat la Carla, ens has recomanat aquest altre, com es diu?
Mira, jo m'he fet una petita llista d'alguns que a mi em semblen destacables. Fantàstic School, per lo que t'he explicat. De que és, a més, són gent gran, s'adrecen molt a un públic adult. Les paraules de fa, que aquesta és de les primeres que hi va bé, igual que la Raquel Brun, que són, ja porten molt de temps i ho fan molt bé. El col·leccionista de mundos, especialment si t'agrada la novel·la fantàstica o de ciència-ficció, la Carla Clavera, evidentment, de Todo un Paco, del Paco Hernández, si t'agrada el còmic, i una de les que més estan funcionant a TikTok, que és la Maria Mascat, que realment és una noia llibretera, jove, molt dinàmica i que ho recomana superbé.
Doncs fantàstic. Un tema molt interessant, com sempre.
Sí, la veritat és que...
I molt d'actualitat.
Sí, sí, sí.
Doncs escolta, que tinguis una bona setmana.
Igualment.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa.
Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
El nostre convidat d'avui coprotagonitza la novel·la gràfica per adults Trufa, creada per Glafira Smith, nom artístic de la seva filla Andrea. Abans, però, ha estat un empresari d'èxit vinculat al món del màrqueting esportiu i ara, als seus 81 anys, encara manté una estreta relació amb l'esport com a practicant, jugant alguns dies a la setmana a tennis. José Luis Ferrando Lacasa, benvingut.
Bon dia.
Com estàs?
Què tal? Molt bé, molt bé.
Sí?
Sí, sí, molt, molt content d'estar a Sant Cugat.
El José Luis és actualment veí de Valldoreix. Des de quan?
Pues mira, vam comprar la casa l'any... Fa 7 anys, 7 o 8 anys. És una casa molt antiga, és del 1900. És una casa modernista. I, clar, està en una zona que, no sé si els que sou, bueno, els veïns de Sant Cugat i de Valldoreix la deu conèixer, està a la pujada quan vas a l'entrada d'autopista, a la carretera Vallvidrera, al número 17, i queda a l'esquerra, pujant a l'esquerra. Bueno, és una casa molt maca, del 1900.
I què el va portar fins a Valldoreix?
La filla. La filla.
Fernando, ai, José Luis, anem a la seva infància. Quins records guarda d'aquella etapa de la vida?
Bons, sí. Passava uns estius molt macos a Vilanova i Geltrú, al costat del mar. Començàvem el juny, que és quan s'acabava l'escola, i tornàvem a l'octubre. Clar, són molts mesos, no? I sí, bueno, era un poble de pescadors, i ens passàvem allà, doncs, barallant-se amb les barques, al mar, sortint a pescar amb els pescadors. Molt bé, molt maco.
Però vas néixer a Barcelona.
Vas néixer a Barcelona, però els meus pares tenien una casa al costat del mar, a Vilanova, perquè el meu avi, patern, que era metge, van comprar, entre diversos metges, van comprar una extensió de terreny molt gran al costat del mar als anys finals dels 1800... devia ser el 1840 o por ahí, o mil... I van urbanitzar la zona, que evidentment doncs no hi havia ni electricitat ni hi havia res en aquell moment, i es van fer unes cases. I allà és on vaig estar els estius.
I a banda dels records d'estiu que té de Vilanova,
Vilanova, sí.
Com recorda la vida de petit?
Bueno, feliç. Content, sí.
Germans? Molt content.
Dibuixava, ja. L'altre dia vaig trobar un dibuix que li vaig ensenyar a l'Andrea. Vaig trobar un dibuix que vaig fer quan tenia 5 anys. I allà el meu pare va posar dibuix fet pel José Luis quan tenia 5 anys. I era un nen jugant amb pilota, una casa, un castell... O sigui que ja... Algo hi havia de dibuix. I no estava malament el dibuix.
Però continues dibuixant?
Sí, clar que dibuixo amb l'Andrea... I sol, sí, dibuixo, viatjo molt, amb la carpeta i...
T'has portat la carpeta?
Sí.
El bloc, aquest bloc de
dibuixos?
Bueno, un
bloc, en tinc molts, però bueno, aquest és un bloc que és de campanya, diguéssim, de dibuixets. Aquesta és la gallina de l'Andrea, una de les gallines de l'Andrea. Bueno, doncs...
Ens està ensenyant.
Aquí, jo faig sketching, no faig dibuix, diguéssim, artístic, o dibuix... Com es diu això? Com et diria jo? A l'oli i cosa... No sé fer-ho jo, això. Però veus, faig això està dibuixat al mercat de Sabadell, quatre peixos i unes gambes i uns seitons, en fi, coses d'aquestes.
O sigui, el que vas trobant pel camí que et crida l'atenció,
sí, no? Sí. Uns llimones, unes no sé què...
I
sí, vaig dibuixant.
D'aquí Sant Cugat has...
D'aquí Sant Cugat he fet el jardí. El jardí de Valldoreix. He fet bastantes coses al jardí, però mira, a veure si trobo... No, aquí no he de portar res del jardí de Valldoreix. Però he fet moltes coses de flors, m'agraden molt les flors, i dibuixo, sí, bàsicament flors i edificis, i això és Portugalete al País Basc.
Sí.
veus? Bueno, vaig fent coses, flors, moltes flors, molts floreros i moltes
coses. Et preguntava abans a José Luis si germans?
Germans en tinc tres. Un, el gran Francesc, que es va morir fa 5 anys, i un altre que es diu Emilio, que és el que ve a davant meu, que ens portem 9 mesos, que viu entre Londres i Barcelona, des de fa 50 anys. I no sé què fa a Londres, però bueno, allà està. Qui sabrà.
Tinc entès que et vas emancipar molt jove.
Sí.
A quina edat?
Totalment el contrari del que passa avui dia.
Sí.
Que pobres, els joves no es poden emancipar. Em vaig emancipar perquè em vaig barallar amb el meu pare, diguéssim, espiritualment i familiarment, no? Perquè el meu pare era un home molt recte, molt estricte, no? I jo era tot el contrari. I no teníem bona relació, ell i jo. I no anava la cosa. I llavors, pues, me'n vaig anar. I clar, em vaig tenir que mantenir la subsistència jo mateix. I això, pues, fa que vaig començar a treballar molt d'hora. Vaig deixar els estudis. Vaig fer fins a preu, perquè el meu pare volia que fos metge com ell, i, en fi, aquestes coses típiques, no? I em vaig començar a posar a treballar, i ja està.
Quina va ser la primera feina?
La primera feina va ser de professor de francès i vendre mètodes de francès amb discos que es deia mètode assimil. No sé, tu no saps ni el que és això.
No,
el mètode assimil era... Venies, hi havia l'anglès i el francès, no? A l'anglès començava, per exemple, My Taylor is Rich.
Sí, vale? Aquesta la sabem tots.
Vale? Pues començava així, no? Estava My Taylor is Rich, tal. I el francès, Bonjour Madame, no sé què. Llavors jo feia classes de francès, perquè parlo francès com el castellà o com el català, i anava per les cases venent els discos de los métodos assimil, que eren uns discos petits, de 33 revolucions, amb el tocadiscos. I em vaig començar a guanyar la vida venent això.
Uh-huh. I alguna altra feina posterior, abans d'arribar a la Direcció General de IMG Espanya?
Bueno, abans d'això, bastantes, sí.
Sí? Quines?
Sí, sí. Bueno,
feines
totes relacionades amb la comunicació, sempre, o les ventes, que és el que s'ha pogut fer. Però pues vaig ser director comercial d'una indústria, una cosa bastant avorrida, i vaig anar cada dia a Barcelona fins a Santa Perpètua de Mogoda, que no era el més fashion del món, però bueno, i que era una empresa de plàstics, i vaig ser director comercial allà, i d'allà ja vaig passar a l'agència de publicitat. Vaig comprar una participació en una agència de publicitat amb un soci, i vam estar de 12 anys junts, de socis. Fins que després, a l'any 70 i pico, sí, el 73 o 74, vaig fundar IMG Espanya.
I, clar, perquè jo volia saber, com arribes a IMG Espanya?
Pues arribo d'una forma bastant casual, eh? A través d'un company que estava estudiant a l'IESE, i em va dir, oi, he vist un caso, que parlava castellà, he vist un caso d'una cosa de nord-americana, d'un empresari nord-americano que se llama Mark McCormack, que crea una empresa de gestió d'eventos deportivos i de representante de jugadores de golf i de tenis i tal. Ostres, aquí en Espanya que tenemos jugadores de tenis i el Ballesteros i el tal, pues por qué no... I llavors, bueno, així va ser. Vaig escriure als Estats Units, vaig parlar amb el president, amb l'amo d'aquesta empresa, i em va dir que sí, i vam fundar IMG Espanya.
I aquí vas estar 20 anys, si no m'equivoco?
20 i pico, sí.
Sí?
25 o així, sí.
Una empresa que com explicaves ara, es dedicava a la representació de jugadors, a l'organització de tornejos de tennis,
uh-huh,
a la distribució de drets de televisió, assessorament financer i fiscal,
sí,
per a tenistes. Com, sí, recordes tota aquesta etapa?
Va, molt interessant. Molt interessant perquè era tremendament variada. O sigui, hi havia moltes activitats que una amb l'altra no tenien res a veure. És a dir, podies estar un dia en un torneig de tennis a Wimbledon, per exemple, i al cap d'o quatre dies estaves organitzant un torneig de tennis a Marbella, no? Això.
Uh-huh. Sí. Bàsicament era tennis o
no,
també fèieu golf?
No, fèiem golf, fèiem esquí, fèiem patinatge sobre gel, fèiem moltes coses, moltes activitats relacionades amb l'esport i amb l'art i la música i sobretot els, on te guanyàvem més diners eren els drets de televisió, és on te guanyàvem, on te traiem la mantega.
Uh-huh. Per tant, m'has conegut així...
Bé, he conegut a molta gent molt interessant.
Clar, noms com Arantxa Sánchez,
sí.
El Carles Moyal, Sergi Bruguera...
Sergi aquest... vaig veure l'altre dia, per cert, que està molt bé.
Sí.
Està estupendo.
De tota aquesta gent fèieu representació?
Sí, representàvem tota aquesta gent, sí. Sí.
I qui més? Del món del golf?
Bueno, del golf teníem... del golf vam tenir el Sergio García.
Sí.
Després el van perdre, se'n va anar i va tornar. Mai vaig poder representar el CB Ballesteros. Ho vaig intentar moltes vegades, però no de manera, no volia ell. No volia representar. Deia, si me van a quitar el negoci. El Manolo Orantes, un jugador que va guanyar l'US Open... i bueno, el Juan Carlos Ferrero, moltíssima gent del tennis i del golf espanyol. En aquell moment tampoc hi havia tanta gent del golf espanyol, però...
I mantens relació encara amb els que...
Sí, mantenc relació sobretot a la gent que treballava amb mi. Tinc molt bona relació amb tots i ens veiem sovint. De fet, tenim una reunió amb els internacionals a Londres el dia 26, tenim un dinar, i vaig allà, a la part internacional, Tots els que eren presidents de diferents companyies, pues, ens veiem el dia 26 a Londres a un dinar.
Uh-huh.
Després de 15 anys, de no veure'ns, 20.
I tinc entès també que per als Jocs Olímpics de Barcelona...
sí, els Jocs Olímpics van fer bastantes coses. Primer vam organitzar un hospitality village, això que ara està tan de moda, que ho vam fer el Godó, que era una zona d'hospitality per invitats de companyies. És a dir, els hi veníem el dret de poder invitar amb una sèrie de clients amb accés a alguns events dels Jocs Olímpics. I això ho vam muntar durant tots els Jocs, que durant quasi un mes, no?, els Jocs, al pavelló de la fira de la Victòria Eugènia, que és el primer pavelló pujant a la dreta de la fira de l'avinguda de Maria Cristina.
Sí.
Allà vam muntar això i donàvem de menjar a quasi 3.000 persones cada dia, Sí. Vam fer això i després a partir d'allà vaig signar un contracte amb una empresa que es diu BCM, que és la que gestiona totes les instal·lacions de l'Ajuntament, i vam gestionar l'exclusiva del Palau Sant Jordi, el Palau d'Esports, que està mig abandonadet, el Velòdromo d'Horta, i me'n queda un, Palau Sant Jordi, i el pavelló, un pavelló que hi ha a la Marbella.
Mm. L'etapa de IMG s'acaba i el 2005 decideixes crear Actis Esports Management Service.
Sí. Bueno, això va ser el sortir de IMG, com que no volia quedar parat, doncs vaig crear aquesta petita empresa.
Que es dedicava al mateix?
Que es dedicava al mateix, i llavors vam signar alguns contractes interessants, entre ells el pavelló de Madrid, que ara es diu Wishing Center. Et sona això? El que és incert que es deia pavelló en Príncipe Felipe, i li van canviar el nom. Li vam intentar... Bueno, això ho vaig gestionar durant 3 anys, i al final, bueno, com sempre amb aquestes coses, que m'ha passat moltes vegades a la vida, els ensenyes a la gent com fer-ho, i tens un contracte a llarg plaç, però diuen, no, mira, ja no te necesitamos, perquè... El contrato,
¿et va passar això?
El contrato, moltes vegades m'ha passat. El contrato Coca-Cola ja està firmat, el contrato de Damm també, el de no sé què també, pues ja, muchas gracias. I llavors hi ha la batalla típica jurídica de reclamar els teus drets, no?, de que has signat un contracte amb Coca-Cola a 5 anys i el propietari et vol fer fora a l'any 2 del contracte, no? Això passa sovint.
I escolta'm una cosa, amb tota aquesta experiència també t'has servit per acostar-te al món de la docència, no?
Sí. bueno, vaig tenir temps suficient per dedicar temps a l'educació, que era molt interessant. Sempre m'hagués agradat, sempre m'havia fet il·lusió poder fer-ho, no? I l'UPF, que té un programa de Barcelona School Management, es diu Barcelona Business School Management, no? Sí, així és. Va fer un programa d'un postgrau, un màster de gestió esportiva. I llavors, mira, un veí de Sant Cugat, que era el degà, em va convidar a participar i vaig estar 4 anys donant classes allà.
I ara mateix, el José Luis, a què es dedica? Quina és la teva activitat principal?
Pues mira, dibuixar, que no està malament, cuinar, cuidar-me dels nets, dedicar-me a alguna cosa al jardí, perquè m'agraden molt les plantes i cuido el jardí de la meva filla, dibuixar, jugar a tennis, evidentment, viatjar, i, bueno, i escoltar música i llegir. Tinc una vida molt tranquil·la. Amb molta activitat, però mira, una de les coses bones de l'edat i de la situació és que l'agenda me la monto jo, els horaris me'ls distribueixo jo. És a dir, quan tu estàs amb el món de l'empresa, sempre hi ha algú que et munta l'agenda, no? O la secretària, o un executiu que diu, escolta, que demà hem d'anar a València, bé, no sé què, vale? O, és a dir, la teva vida està subjecta i senyida amb uns patrons. En el meu cas, la situació que tinc és magnífica.
Hem explicat al principi del programa que ets un dels protagonistes de Trufa. De fet, és un homenatge que et fa la teva filla,
sí,
en aquesta novel·la, sí, sí, gràfica. Què t'ha semblat?
M'ha semblat una meravella, perquè l'Andrea, que és el seu nom real, l'altre és el nom de la seva besàvia,
sí,
I em sembla que...
Sí, m'ho ha explicat.
Vale. Jo crec que té molt mèrit aquesta novel·la gràfica per diverses raons. La primera és perquè normalment la gent que dibuixa, els dibuixants o els que fan còmics, fan el còmic però no el creen ni l'escriuen. I aquí es nota, dues coses es noten, que l'Andrea ha escrit això perquè és una vivència, vale? Ho ha dibuixat, però és que a més li ha donat un toc. El llibre té un toc cinematogràfic, té un toc diferent d'un còmic, és a dir, no és un còmic. Això és quasi una pel·lícula, quasi, perquè fixa't que cada escena és una pàgina, no són vinyetes petites, és una pàgina. Llavors, bueno, li estan anant molt bé. En català ja està la segona edició, vale? Llavors hem anat fent bolos, ella i jo, perquè l'he acompanyat a diversos llocs, i ara espero que aviat anirem a Corea, perquè he signat un contracte amb una editorial coreana per publicar a Corea, i jo estic com boig d'anar-me a Corea amb ella.
Orgullós de l'Andrea i de l'Albert.
I de l'Albert també, sí, l'Albert també. L'Albert és el germà petit, bueno, el segon. Té 49 anys i, bueno, també es dedica al món de l'empresa. Té una empresa de... Fa bastantes coses. Fa assessorament en temes de relacions amb l'informàtica. Té diversos clients. Té un client japonès i té diverses coses. I després, la seva major activitat està relacionada amb... Tenen una societat que gestiona un espai molt gran a Poblenou i ho lloguen per events... filmacions, rodatges, etc. Es dedica amb això. Té dos fills.
Tornant a la Trufa, que els cuides tu,
sí,
també?
Sí, la Trufa.
No em dic.
Els cuido jo, els fills.
Els fills de l'Albert.
No, de l'Albert també, sí. Bueno, me n'ocupo com a avi, sí.
Escolta'm una cosa, tornant a la Trufa, la història que explica l'Andrea en aquest llibre, deia, més un homenatge, perquè ella vol posar de relleu com tu vas superar una de les etapes més difícils, segurament de la teva vida, no? Amb la pèrdua de la dona i després de la gossa, no? Sí, que li teníeu molt de carinyo en poc temps.
Bueno, sí, aquí hi ha una cosa que jo he dit diverses vegades. És curiós que les persones, bueno, en el cas de la meva dona, l'Anna, que va morir a l'hospital, va morir malament. És a dir, va morir patint, però molt. Durant... Va patir 3 anys el càncer. Vale. Però l'última etapa, que va ser l'etapa dels pal·liatius, va ser, per nosaltres, per tots els que estàvem allà, va ser com una constant angoixa de... Bueno, i ara què passa? I ara... És a dir... És molt fotut morir així, no? De fet, jo ja m'he firmat lo de l'eutanàsia, a mi que em liquidin i fora, no vull patir. Ni vull que pateixin els que estan al redador, que va ser el que va passar. Eh? Ella també ho passava malament, però els que estàvem allà, és que era horror. Llavors, el que dic jo és que és curiós que la gossa aquesta, que surt la protagonista d'aquesta novel·la o d'aquest escrit, va morir amb més pau que la meva dona. És a dir... comença la novel·la, que em truca la meva filla, em diu, pares... Diu aquí, no? Pares de venir, perquè la tenia ella, però jo vivia a Barcelona i la gossa... Bueno, la tenia l'Andrea. Pares de venir, que la trufa està molt malament. Vale. Llavors, arribem allà i decidim que la gossa ja ha patit prou. I llavors ve la veterinària, ens estem allà, i la posen a dormir d'una manera... que és una cosa com màgica, perquè veus que la gosseta se'n va i adiós.
Com plàcid.
Sí, plàcid, no, sí, sí. Llavors, això és curiós que amb les persones no passa, perquè els metges no admeten això. Bueno, no tots, alguns, no?
Bueno, l'eutanàsia sí està...
Sí, l'eutanàsia sí, però el metge pot rebutjar i dir que no vol fer-ho, eh?
Sí, sí. Vale? El José Luis és un apassionant de l'art. I li agrada especialment l'arquitectura de Sant Cugat.
Home, sí, és que Sant Cugat... Mira, avui estava jo venint... Amb el... He vingut en cotxe, normalment vaig en moto, però avui he vingut en cotxe perquè abans he tingut una reunió a Valldoreix i he vingut en cotxe. Però és que Sant Cugat... El que té, saps que m'agrada molt de Sant Cugat?
Què?
Els espais oberts. És a dir, que el casc històric està... bé, està concentrat i és maco, està cuidat, però tot l'expansió de la ciutat ha estat feta des d'un punt de vista urbanístic d'una manera molt encertada, molt coherent, molt, amb grans avingudes, perquè es podia haver quedat petit el concepte, no? I el concepte de la ciutat és una ciutat acollidora, s'ha fet molt gran, no sé quants habitants teniu...
100, ja.
100.000. Pues deu ser la tercera ciutat de Catalunya, no?
No.
No?
No, no, no. Aquí a la comarca, Sabadell i Terrassa, ja superen els 200. I si te'n vas a...
Bueno, Hospitalet en té 500, em sembla, i Badalona.
Sí, també, sí, potser, clar. Bueno,
ja veieu, top 10 segur que sou, no? Top 10, sí. Com el tenis.
I escolta, amb el tenis al cap. Sí, sí. José Luis, acabem, però sí que m'agradaria preguntar-te que tenint en compte la teva experiència vital, quin missatge t'agradaria transmetre a la gent jove d'avui?
Mira, jo crec que hi ha diverses coses. Primer, no perdre l'esperança. I després, tenacitat i treballar. Tio, és que no hi ha més. Treballar i dedicar-te a... És que no... la formació és importantíssima, evidentment, però passar de la formació no garanteix de l'èxit, a la vida.
Doncs ens quedem amb aquest missatge, José Luis Ferrando. Gràcies per la visita.
Gràcies a vosaltres.
I que vagi molt bé, a cuidar-se.
Moltes gràcies. Vinga.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
L'auge preocupant de l'ús de vapejadors entre adolescents ha encès les alarmes entre els professionals sanitaris. Sovint vistos com una alternativa inofensiva al tabac, aquests dispositius electrònics poden provocar greus conseqüències per la salut física i mental dels joves. Amb motiu del Dia Mundial contra el Tabac, parlem amb la doctora Anna Piza, pediatra de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa i membre del grup de toxicologia de la Societat Espanyola d'Urgències de Pediatria. Hola, Anna, benvinguda.
Hola, què tal? Bon dia.
Abans de res, ens pots explicar una mica què és exactament això de vapejar, per qui no ho sàpiga?
Doncs mira, vapejar és inhalar un vapor que es produeix per un escalfament electrònic d'un líquid que pot tenir una composició molt, molt variable. O sigui, fumar és cremar tabac que porta nicotina de forma natural i aquí el que fem és inhalar el vapor d'un líquid que no sabem ben bé el que porta, que pot portar nicotina o no, i aquesta és una miqueta la diferència.
Hi ha com la idea així estesa que els vapejadors són menys perjudicials que el tabac tradicional. Tu creus que és així?
No ho creiem, no només jo, sinó la majoria de societats, tant de pneumologia, com de càncer, com els pediatres, tots els que ens dediquem una mica a aquest context, perquè realment sí que van sortir com una alternativa al tabac. O sigui, van sortir, si ho recordeu, que van proliferar aquelles botigues de vapejadors, que la idea inicial és que portessin una dosi de nicotina que es pogués anar baixant amb el temps i, per tant, l'addicció aquesta a la nicotina la poguessis com anar disminuint. Però no ha sigut així. I a més, com que no hi ha una legislació, perquè el tabac, tu tries si fumar-lo o no, però almenys saps amb la caixa que hi ha, les advertències que hi ha, l'olor que fa, som conscients de que no és una cosa bona. Una altra cosa és després què decidim fer. Però tots aquests productes no fan olor, tenen uns sabors molt atractius, sobretot pels joves, poden tenir gust a maduixa, poden tenir gust a macchiato, poden tenir el gust que vulguis, i a més tenen un aspecte que és molt atractiu, que no fa pensar que sigui una cosa negativa per la salut. I després el que dèiem, com que no hi ha legislació, no sabem ben bé què porta aquest líquid. Pot portar de tot, nicotina, no nicotina, cànnabis, no cànnabis, 1.000 substàncies que exposades a altes temperatures poden donar molta irritació de la via aèria, càncer a llarg plaç, acumulació de metalls pesats, o sigui, moltíssimes coses que anem veient al llarg dels anys. Pensem que és un producte nou, o sigui, el tabac no vam saber els seus efectes dolents fins al cap de molts anys que es va comercialitzar, i aquests artilugis han sortit al mercat fonamentalment a partir de 2007. Vull dir que no tenim tants anys per veure els efectes, però ja n'estem veient molts.
A mi em xoca també el fet que siguis pediatre i que ja estiguis fent campanya contra el tabac i els vapejadors. A quina edat comencen els joves a vapejar?
Doncs segons les enquestes que hi ha sobre l'ús de drogues i de les tendències una mica que hi ha, comencen al voltant dels 14 anys. O sigui, l'enquesta Estudes, que és aquesta del Pla Nacional sobre drogues, que es fa amb estudiants a les escoles tant públiques com privades, amb estudiants de 14 a 18 anys, ens diu que els últims 12 mesos gairebé el 50% dels nois i noies, sobretot noies, han provat una cigarreta electrònica. I l'edat mitja és al voltant dels 14 anys.
Uau. I com afecta?
Molts amb 13, eh? Ja
Ostres, clar, si és l'edat mitja no són els 14, vol dir que alguns abans
sí.
ja... Ja comencen.
Sí, sí. De fet, la incidència del tabac ha anat baixant des del 2014 i, en canvi, la dels vapejadors del 2014 al 2023, que hi ha les últimes dades, perquè surten cada dos anys, l'ús de vapers ha pujat del 17% al 2014 al 46% al 2023, i ara és més alt.
Carai.
Sí, sí, són dades bastant esfereïdores.
I a curt termini, perquè a llarg termini ja hem vist que encara no es pot saber, quins efectes pot tenir el vapeig en la salut dels adolescents?
A curt termini el que hem vist és que actuen com a irritants de les vies respiratòries, augment de les infeccions també, i sobretot hiperreactivitat, que es diu, o sigui, reactivació d'un asma que potser estava ben controlat. Nens que tenien controlat amb medicació o perquè evitaven els seus al·lergens, tenien un asma ben controlada, que hem vist que ha empitjorat clarament amb el vapeig. Penseu també que poden vapejar durant molta estona, perquè un preadolescent que passa una tarda sol a casa, que està estudiant o que està jugant a la Play, això pot estar vapejant i no són conscients de la quantitat d'estona que ho estan fent, i que tots aquests productes a alta temperatura li pot irritar la via respiratòria. També hem vist moltes infeccions de boca, i els dentistes també cada vegada estan veient més conseqüències a nivell local a la boca. I després hi ha hagut uns casos que hi va haver com el 2019 una alerta als Estats Units de casos, eren una mica més grans, però nois entre 16 i 20 anys, la majoria, que consultaven per febre clínica com digestiva, mal de panxa, malestar i així, però que a més tenien una tos persistent, i a la radiografia hi havia unes imatges realment d'uns pulmons amb afectació dels dos costats del pulmó, amb pneumònies greus, que podien semblar un pulmó d'una persona de 70 anys, i estava relacionat amb un ús d'uns vapejadors que portaven cànnabis, portaven tetrahidrocannabinol i acetat de vitamina E. I sembla que eren els causants, com a grans inflamatoris, d'aquesta malaltia. I hi va haver més de 50 morts, més de 2.500 casos, si no recordo malament, i 50 morts. I això sí que es va poder relacionar clarament amb l'ús d'aquest tipus de vapejadors, que ells no n'eren conscients, la majoria. Vull dir que...
I el
problema també és com es pot comprar, no? Perquè no hi ha una legislació sobre què han de portar, però sobre la venda, en teoria, hauríem de tenir més de 18 anys. Però com que es ven a grans basars, per internet, la venda no està controlada com ho estava quan hi havia les botigues físiques. I llavors hi tenen accés realment a unes edats molt primerenques, i pot ser que els pares no en siguin conscients pel que dèiem, no? La manca d'olor, és fàcil de guardar, alguns poden semblar un pen, poden semblar mil altres coses, i podem no ser-ne conscients. Vull dir que hem d'estar una mica alerta en aquest sentit.
Ja. I tot i que alguns no en porten, la nicotina en si com afecta el cervell dels adolescents?
La nicotina té una capacitat de crear addicció igual que altres drogues, com pot ser l'heroïna. I llavors, quan no la tenim, ens dona un síndrome d'abstinència que ens pot donar, o sigui, tal qual, la nicotina dona síndrome d'abstinència, amb irritabilitat, problemes per dormir, problemes de concentració, i això és el que més hem pogut veure. O sigui que realment és una substància que genera dependència, i a més també genera processos inflamatoris. La nicotina intervé, igual que no, sempre veiem la toxicitat que té sobre els vasos sanguinis del cor, no? Doncs també en té en els vasos sanguinis que ens donen l'oxigenació al cervell. Per tant, problemes de concentració, de memòria, tot això s'està veient.
I en la teva experiència, amb el teu contacte amb infants i joves, per què creus que molts d'ells tenen la percepció que el vapeig no és tan perjudicial com fumar?
Per l'aspecte, per com es ven i l'aspecte que té. Si tu et compres un vapejador amb una forma, amb un color agradable, amb un gust agradable, amb una forma d'un Bob Esponja, si ets més petit, i això a més t'ho venen per TikTok, no? Et fan la propaganda per TikTok amb un vídeo xulíssim d'una persona que tu admires, no? Algun influencer que a tu t'agrada com vesteix o com, doncs, et dona aquest plus. Llavors, això, l'aspecte no és de toxicitat, és un aspecte agradable a la vista, és un aspecte, això, no fas mala olor, amb la qual cosa no et dona la sensació que tampoc et pugui generar aquests vapors que puguin ser més perjudicials. No? Hi ha molts factors en aquest estil. És una